Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs sí, és divendres, tenim aquí les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem del món dels animals. Ho fem amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Que tot i que és divendres, que tenim ganes de cap de setmana i tenim ganes de cuidar dels nostres amics, els animals. Bé, avui estem com millor podíem estar en el programa i d'entrada anem a presentar la nostra convidada. No és la primera vegada que ens visita i agraïm moltíssim la seva experiència i totes les aportacions, sempre molt interessants que ens fa. Des de Lladruc, la Roser Feliu. Hola, Roser, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Dèiem que estem com millor podríem estar perquè avui ens has portat un pelut, estem molt ben acompanyats, una peluda en aquest cas, no?
Sí, avui m'acompanya la Nit, que és un labrador, que és una gossa de teràpia, que anem a residències d'avis i l'escola, i com que havia d'anar a l'escola ara a fer teràpia, doncs he aprofitat i me l'he emportat.
Doncs la veritat que t'agraïm moltíssim, perquè a més la Nit ha enamorat a tota la gent de la ràdio, eh? Ens ha deixat encantats a tots, és una preciositat de gosseta, és fantàstica, i suposo que la feina que fa doncs ha de ser tan i tan agraïda. Doncs, Roser, anem a començar explicant, hem dit la Roser Feliu de Lladruc, però per aquelles persones que no coneguin què és Lladruc, suposo que cada dia en queden menys, però per si de cas anem a explicar què és Lladruc, el que feu i on esteu.
Sí, Lladruc és un servei d'educació canina, nosaltres som a Peralada, però treballem tota la província de Girona i tenim diferents serveis, fem educació canina, cursos de cadells, també tenim gossos de detecció i també, com explicava abans, fem teràpia.
Bé, doncs com que vosaltres tenim una amplíssima experiència en molts camps, jo crec que tot el que es refereix als quatre potes, doncs vosaltres ho teniu, com ens acabes d'explicar, moltíssima experiència, sou uns professionals rellevants i reconeguts. Avui hem recorregut a vosaltres per fer-vos una pregunta que és molt important i jo diria que és la pregunta del milió de dòlars, perquè estem en una època, estem començant els cursos escolars, han començat moltes coses, hem acabat les vacances, hem tornat una mica a les rutines, i estem en un moment que possiblement moltes llars s'estiguin plantejant el tema de que, i si portem un gos a casa, o una gossa a casa, eh? També ve Nadal, ja sabem què passa amb el Nadal dintre de poc, i per això hem dit, escolta'm, abans de que la cosa tiri endavant, anem a preguntar als professionals, anem a preguntar a aquella gent que saben i que ens puguin aconsellar i recomanar i donar-los les directrius. Roser, aquella família que se li passa pel cap, ostres, ja tenim ganes de tenir un gos a casa, què han de saber?
Sí, però de fet ens trobem que moltes vegades una decisió molt impulsiva, que la gent de cop decideix tenir un gos d'un dia per l'altre, tenir un gat. Llavors nosaltres pensem que la decisió ha de ser molt meditada, primer ha de ser consensuada amb tots els membres de la família, vull dir, els pares sobretot, si hi ha nens, s'han de responsabilitzar i han de tenir conscients que els nens, per molt que vulguin molta il·lusió al principi, no podran potser ser tan responsables com voldrien, llavors és molt important que la decisió sigui consensuada. I llavors també és molt important que sigui un animal adequat, o sigui, potser és millor un gat que no un gos, depèn de les hores que treballem, el ritme de vida que tenim, la despesa que estem disposats a fer, el temps lliure del qual disposem. Llavors, molt important aquesta decisió sigui molt meditada i molt pensada, i per això hem pensat que seria un bon tema per parlar avui aquí a la ràdio.
O sigui, no és un tema de dir avui ho penso i avui el vaig a buscar. Val més deixar-ho reposar uns quants dies i tenir-ne la seguretat, parlar-ho tots, no?
Sí, molta gent ens diu això, és que el vaig passar per davant d'una botiga, em vaig enamorar i aquell mateix tarda em vaig emportar el gos a casa, no tenia ni res preparat. O sigui, que moltes vegades doncs, il·lusió ens pot, moltes vegades aquesta il·lusió, aquest enamorament potser ens pot i ens il·lusiona del tot, però hem de ser conscients que és un ésser viu, que ha de viure amb nosaltres molts anys, que fins i tot, per exemple, un gat pot arribar a viure 20 anys amb nosaltres, llavors és una decisió que no podem prendre amb calent, sinó que hem de meditar-la molt.
Clar, jo sempre he dit que de la mateixa forma que un no se n'aniria a viure en qualsevol, no? O no aniria a viure a qualsevol casa, tampoc et posaries a casa a qualsevol sense saber, tampoc, no? Primer,
exacte.
Una mica d'informació, no? Quan això ja sembla que és una cosa, una decisió bastant raonada, estem tots a casa ben conscienciats i diguem sí, volem i estem tots implicats i farem allò que cal fer, que és treure a passejar les vegades que toquen, sabrem que l'haurem de portar al veterinari doncs, de forma anual i sempre que hi hagi necessitat, etc. Però quines coses més hem de saber? Perquè, per exemple, igual la gent es pregunta i què em convé més, un gos gran, petit, mascle, femella...
Sí, això depèn una mica del nostre ritme de vida, de l'experiència que tinguem prèvia amb animals, del temps que estem disposats a invertir. Llavors, això de mascle o femella també depèn molt del gust personal de cada persona. Hi ha molta gent que diu, no, jo prefereixo un mascle, m'agraden més, són uns ser més grossos, més forts, més àgils, més potents, i hi ha gent, en canvi, que prefereix una femella. Llavors, a nivell de comportament, solen ser molt semblants, hi ha molts de mites també de dir, no, agafo una femella perquè serà més afectuosa que un mascle, o el mascle serà molt més agressiu que una femella. No té per què. El que sí que és important és pel tema purament orgànic. La femella tindrà el zel dues vegades l'any, llavors hem d'estar disposats o bé esterilitzar-la per evitar aquest zel, o bé estar disposats a entendre que potser durant aquest curt període de temps n'hi haurà la neteja que voldríem a casa, i d'altra banda un mascle, si no el castrem, aquest també comportament sexual doncs, pot fer que s'escapi, que vagi a buscar femelles, que marqui territori, llavors també és un altre punt que ens hem de plantejar, esterilitzarem o no el gos. Això evidentment hem de preguntar al nostre veterinari, veure què li sembla més, però pot ser un bon punt de partida per decidir si és millor mascle o femella. Llavors el tema de l'edat també és important. En un cadell, doncs l'avantatge que té és, com en diguem, doncs, en deien l'Eti, la tàbula rasa, és a dir, és com una esponja que a partir d'aquí absorbirà tot el que li ensenyem. Però això també és, pot ser un inconvenient per persones que treballen moltes hores, tenen molt poc temps lliure, persones que tenen molt poca paciència. Potser per aquest tipus de gent és millor un gos jove o fins i tot un gos adult. Per desgràcia, les protectores, hi ha molts gossos adults que estan molt ben educats però que han anat a parar allà per circumstàncies totalment alienes amb ells. Pot ser casos de divorci, que s'han mort els propietaris, trasllats, viatges forçosos. Llavors hi ha molts gossos adults que podrien ser una alternativa perfecta per a aquestes persones doncs, que potser no estan disposades a passar doncs, per aquest mal tràngol, si voleu dir-ho, d'un cadell. Doncs, el tema de la conducta higiènica, del canvi de dents, doncs, que implicarà mossegadetes als objectes, a casa, a les mans, etc. Llavors doncs, hem de fer una decisió meditada d'això, de què ens convé més, però des de la reflexió molt honesta i molt profunda amb nosaltres mateixos, de dir si sí, realment em vull dedicar en aquest cadell o no, mira, jo prefereixo tenir un adult i totes les opcions són vàlides.
També és veritat que veiem que sovint el tema dels gossos va també per, com per modes, no? Com passa potser amb el món de la moda o dels cotxes, no? Que hi ha un cotxe que es posa de moda, doncs amb els gossos sembla que hi ha races doncs, que de sobte es posen de moda. I això també és un tema doncs, a controlar, no?, potser, i a meditar.
Sí, exacte. I molta gent es centra en el gos per l'aspecte físic de l'animal. Doncs, oh, que bonic, o quins ulls, o quin pelatge. Llavors, ara, per exemple, estem trobant molts casos de Weimars. El brac de Weimar és un gos de cacera, és un gos molt fort, molt potent, i requereix moltíssim exercici. Però com que va sortir un anunci, si no m'equivoco, que hi havia un cuiner, que es diu Jordi Hurtado, em sembla, que sortia amb un Weimar, tothom vol el gos dels ulls blaus, amb el pèl gris, que sembla que sigui de color plata. Llavors, realment, abans d'enamorar-nos un gos per l'aspecte físic, ens hem de centrar també en com és el seu caràcter, com és aquest comportament, quina selecció prèvia té aquest animal, perquè si no, doncs, a vegades hi ha molts problemes de comportament per culpa d'això, d'una mala tria. Passa també amb els border collies. El border collies és un gos de pastor, és un gos molt inquiet, és un gos molt potent, s'ha seleccionat durant generacions per pasturar gosseres ovelles durant 24 hores tota la seva vida, i llavors pretenem tenir un border collie, tenir-lo en un pis, que surti 5 minuts al matí, que surti 5 minuts al migdia i que al vespre jugui un quart d'hora amb el pipicant. I pretenem que aquest gos doncs, estigui a casa com si fos doncs, un coixí, un sofà, alguna cosa així. Llavors, és molt important per evitar aquests problemes, el que dèiem, no deixar-nos endur per les modes l'aspecte físic, sinó fer una selecció veritablement honesta del gos que ens convé més.
Clar, en definitiva, el que falta és una mica la informació. Ens has parlat d'una cosa molt important, i és que si agafem un cadell hem de saber que aquest gos o aquesta gossa actuarà com un cadell, perquè és el seu i que els cadells fan el que fan, però també jo crec que a vegades tenim una imatge idíl·lica de, imaginem un gos que l'imaginem amb l'edat perfecta, amb la salut perfecta, amb una situació perfecta que el tenim sobre la falda com si estigués anestesiat, no? Però hem de saber que són éssers vius i que tenen la seva pròpia impronta i iniciativa i que a més tenen els seus cicles vitals, que aquest gos també, ens has parlat de quan són joves, però també es faran sèniors, no?
Clar, també, i molta gent també li costa acceptar també des del nostre punt de vista humà i egoista, que el gos que abans corria, que saltava, que jugava la pilota incansablement, que tota l'estona ens demanava jugar, doncs comença a ser gran, potser li falla les potes de darrere, potser es queda sort, potser no s'hi veu tan bé com abans, és possible també doncs, que no vulgui córrer, que no vulgui baixar escales, que l'hàgim de pujar i baixar del sofà, pujar i baixar les escales, llavors això també és un procés que ha de tenir en compte, quan el gos a partir de certa edat doncs, comença una davallada física, però també pot ser inclús una davallada a nivell psicològic, hi ha també el que diguem la disfunció cognitiva, seria l'equivalent en persones grans a una demència, doncs amb gossos pot ser que també pateixi aquest procés, que de cop no ens reconegui, que de cop s'aixequi i inclús tingui reaccions agressives, impulsives que mai havia tingut, això també ens hem d'assessorar amb el nostre veterinari per veure si aquest procés pot portar de la millor manera possible. Clar. Però també hem de pensar que forma part de la vida, per desgràcia, del pas aquest des de cadell fins a que per desgràcia ens deixa.
Molt bé. Imaginem que hem pres la determinació i ens hem molt ben assessorat i ja tenim el cadell i volem fer-ho bé. El Lladruc, per exemple, podeu ajudar la gent d'alguna forma quan estan en aquesta situació?
Sí, nosaltres després del confinament ens vam trobar que molta gent havia decidit tenir un gos, doncs, perquè estava més hores a casa, tenia més temps, estava més disponible i molta gent havia decidit, doncs, tenir un cadell. Però ens vam trobar que molts gossos patien falta de socialització, o sigui, els faltava poder-se relacionar amb més gent, més persones. I a partir d'aquí vam crear els cursos de socialització per cadells. Aquests cursos estan molt bé, són 3 diumenges al matí i fem una mica tot, l'obediència bàsica i també l'obediència avançada i la socialització amb gossos i amb gent. Llavors, una bona manera de començar la base ja del que ha de ser el futur treball com a gos de companyia.
I una socialització que va amb les persones, però també va amb altres animals, no?
Sí, exacte. També que aprengui a relacionar-se amb altres animals, a controlar bé la mossegada, a aprendre els rituals de joc, a aprendre, doncs, els límits de la mossegada, a aprendre a relacionar-se correctament i també amb tot tipus de persones. L'avantatge que ens encanta dels cursos que fem a Lladruc és que ens ve des d'una nena superil·lusionada que ha sigut el somni de la seva vida amb la seva mare, fins a un senyor gran que ha tingut tota la vida gos i diu, bueno, doncs jo vull enfocar les coses d'una altra manera.
Clar.
Llavors això també és molt enriquidor per nosaltres i també pels clients que venen, pels alumnes.
Suposo que bé, vosaltres teniu tot tipus d'experiència i per exemple, en el cas d'una persona que ja té aquest cadell, també suposo que els hi podeu donar directrius sobre les coses que han de fer a casa, no? També de com poden relacionar-se, com poden jugar, de quina forma, quantes vegades al dia, o no sé, donar una mica de nocions generals, no?
Sí.
Suposo. A vegades potser fins i tot mirant com és la casa, no?
Sí, exacte. També fem classes particulars i llavors ens adaptem al màxim a les edats que tingui el client. Doncs si el gos es tira massa de la corretja, si no ve quan el crido, si de cop tinc el problema que em mossega això, de cop està abordant els veïns, doncs ensenyem pauta. O sigui, el que fem nosaltres és formar les famílies perquè siguin elles que siguin les capaces d'educar el seu gos de manera correcta.
Bé, tothom té la idea de que haurem de sortir a passejar amb el gos, però com és un passeig? Un passeig agradable pel gos, no per la persona, eh? Parlo ara pensant en caní, eh?
Sí, el passeig del gos sobretot és molt important que deixem fer servir l'olfacte a l'animal. L'olfacte és un sentit bàsic, primordial pel gos. Llavors, moltes vegades que ens trobem a gent que surt estressada, estirant la corretja, i no m'estiris, vull que estigui tota l'estona al costat. Llavors, perdem una mica de vista com n'és d'important per un gos fer servir l'olfacte. O sigui, al mínim, una estona cada dia, el gos hauria de poder permetre fer servir el seu olfacte, que és el seu instint bàsic. Llavors, podríem fer jocs d'olfacte, podem fer servir jocs amb menjar, o simplement portar-lo en un espai de gespa, un espai de sorra, on hi hagi moltes olors, i que el gos simplement gaudeixi, doncs, reconeguent totes aquestes olors. El gos, quan fa servir l'olfacte, sap què ha passat prèviament, si era una gossa en zel, si era un mascle, que era això. Llavors, és molt important poder deixar el gos que rebi aquesta informació de l'entorn.
També hi ha molta gent que no sap si anar a buscar amb una protectora el seu gos, si anar a una botiga, si anar a un criador. Jo crec que són diferents opcions, però en qualsevol cas el que hem de fer és que siguin versions oficials i controlades, no?
Sí, exacte. El que ens trobem moltes vegades que certes pàgines d'internet, molts particulars, potser perquè estan a l'atur o perquè volen tenir un ingrés extra, doncs agafen un mascle, una femella, i els fan criar. Que en molts casos, doncs, per exemple, pot ser que siguin germans o que siguin inclús família. Aquests problemes de consanguinitat segur que al final acaben generant problemes a nivell orgànic. Pot ser que neixin gossos sords, amb problemes tipus displàsia, displàsia de colze, displàsia de maluc. Llavors, molt important, quan diguem un gos, fem una bona selecció. Anar amb un criador que sigui seriós, que tingui una bona selecció genètica i que ofereixi garanties. O l'altra opció també igualment vàlida és anar amb una protectora. Per desgràcia, hi ha molts animals que estan abandonats, animals fantàstics, molts d'ells de raça, que estan allà, doncs, per circumstàncies alienes amb ells. El que sí que és important és fer una bona tria, o sigui, prendre's el nostre temps, si anem un criador, assegurar-nos realment que aquella raça és vàlida, fer moltes preguntes en el criador de veure quina selecció ha fet, com cuida els animals, o si no, el protector, intentar obtenir el màxim d'informació possible. Moltes vegades aquesta informació no ens arriba, perquè si el gos l'han trobat abandonat, en un camp, el que sigui, tampoc podem saber quin és l'historial previ. Mm-hmm. Però sí que és important rebre el màxim d'informació que puguem.
Roser, quina és la diferència entre un gos ben educat i un gos, diguem-ne, mal educat?
Jo crec que no és tant qüestió d'obediència, sinó que siguis capaç d'endur-te el gos com a tot arreu. Per exemple, ara mateix tinc aquí l'estudi a la nit.
Ningú diria.
I està aquí roncant i no l'hem ni sentit.
Ningú diria,
llavors,
sí.
Això és la diferència de poder tenir un gos educat o no. Un gos que pugui fer vida completament amb tu, que no t'hagis de limitar, de dir que no el puc deixar sol, o no puc anar a un restaurant amb ell, o tinc por a deixar-lo amb els nens perquè vés a saber. Llavors, per mi, un gos ben educat és el gos que tu pots gaudir d'ell en tot el moment.
Efectivament, tenir un gos ben educat és un gust en tots els sentits, perquè forma part de tot i pots portar per tot i pots compartir, no? En canvi, un gos mal educat és realment un mal de cap constant, no?
És un problema. Hi ha molta gent que arriba a tenir problemes d'ansietat, d'angoixa i fins i tot sentiments de sentir-se culpable, de no ho he fet prou bé, no n'he sabut prou, potser no m'hi he esforçat tant com podria. Llavors, és això. Moltes vegades aquests problemes de comportament acaben afectant no només la persona, sinó inclús la família o l'entorn. Hi ha molts conflictes veïnals, hi ha molts conflictes de barri per culpa de gossos que tot el dia borden, gossos que trenquen coses, gossos que persegueixen bicicletes, que mosseguen nens. Llavors això també és un tema de responsabilitat. Si tens un gos, has d'estar disposat a educar-lo correctament.
Clar. Si he multat per al cadell, bé, tenint en compte que l'educació del cadell comença per la mare, que és la primera que comença a educar-los, sí. No? Quin és el moment convenient o recomanable per poder portar a casa el cadell i que ja porti aquesta educació primera de la mare una mica feta?
Sí, és important que el cadell estigui el màxim temps possible amb la mare, perquè la mare és la que li ensenya el control de la mossegada, li ensenya a socialitzar-se, li ensenya molt bé el control. Llavors és important que mínim estigui 8 setmanes amb la mare. Si el traiem abans, que molts criadors, per treure's aquí el problema de sobre, intenten enxufar el gos a la família en 3-4 setmanes, si et fem això, el problema és que el gos no tindrà una bona fase de control de la mossegada i també pot ser que desenvolupi problemes d'ansietat, ansietat per separació, angoixa. Llavors és molt important que estigui amb la mare mínim 8 setmanes. Si això no és possible perquè hem trobat un cadell en contenidor, perquè l'hem trobat abandonat o el que sigui, és molt important que almenys aquest cadell tingui una referència d'un gos adult. Un gos que sigui equilibrat, que sigui estable, que sigui un bon gos, que això li ensenyarà doncs, tot el tema del comportament en un futur.
La relació amb el veterinari l'hem dit moltes vegades, però m'agradaria que tu també fessis part de la coral de persones que ens ho diuen. Cada quan, què cal fer amb el veterinari? Hem de portar el gos al veterinari?
Exacte, és molt important portar el gos al veterinari. El veterinari és l'únic professional que està qualificat per poder tenir cura de la salut del nostre animal. Llavors, hi ha moltes vegades la tendència de porto el gos una vegada a l'any al veterinari per vacunar. Jo motivaria els oients, sisplau, porteu el gos més sovint al veterinari. Qualsevol dubte que tingueu del tema de salut del vostre animal, consulteu el veterinari. És l'únic professional de referència que heu de consultar. Moltes vegades ens trobem clients que busquen foros internet, el que li diu la veïna, el que li diu el company del pipicant, i moltes vegades aquests remeis casolans poden ser efectius, però per desgràcia moltes vegades això empitjoren. Hi ha molts casos de, per exemple, medicacions que s'administren sense tenir cap mena de coneixement mèdic. Si el gos està malament, doncs si jo em prenc un ibuprofè, el gos li dono la meitat. I a partir d'aquí el gos s'intoxica i llavors és quan s'ha de córrer al veterinari. Sisplau, eviteu, oients, estimats oients, eviteu automedicar els vostres gossos i fieu-vos només al criteri veterinari.
I a més, la prevenció sempre finalitzes estalviant, que hi ha molta gent que pot tenir el dubte econòmic, però realment la prevenció acaba estalviant diners, no?
Clar, jo crec que el gos ja ha passat a ser un membre més de la família, llavors per què hem d'estalviar en veterinari? Per què hem de deixar de banda la seva salut? Evidentment, qualsevol tractament que fem té un cost, però si tenim un animal hem d'estar disposats a assumir-lo i al final són anys de vida que guanyem del nostre animal, dur-lo correctament vacunat, controlat, desparasitat, etc.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Doncs tenim clar que avui, si més no, hem pogut parlar de coses molt importants, com és aquesta primera decisió, aquesta primera impressió que s'ha de transformar doncs, en una decisió tranquil·la, serena, raonada, informada, per no tenir problemes i que des del primer moment doncs, aquesta decisió de tenir un animal a casa, de portar un gos o un gat a casa, doncs, sigui realment una decisió convenient i ajustada a les nostres necessitats. I tot això doncs, ho hem fet avui amb la col·laboració de la Roser Feliu des de Lladruc, que és un lloc fantàstic paradisíac a Parlada. Oh, que maco, que bé que esteu, quina enveja que ens doneu.
Quan vulgueu esteu convidats.
A més, teniu uns animals tan preciosos, tan fenomenals, que és una meravella. Eternament agraït, Roser Feliu. Jo et demanaria, si no és abusar, que tornis de la propera setmana. Ens ha encantat tenir-te aquí. Serà possible?
I tant, quan vulgueu, un plaer estar amb vosaltres.
Doncs t'esperem d'aquí 7 dies.
Tornarem
en aquest mateix punt del diàleg, com a Catalunya i Andorra, amb els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Fins la propera setmana. Adéu-siau.